Tornem d'aquí una hora amb més notícies.
Cugat.cat, 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Cugat.cat, 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Et convidem al Club Innoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts de nou, sóc la Júlia Areny i com sempre us acompanyo en aquesta segona temporada del programa Societat 21E. Ens acompanya també com sempre a l'altra banda del micròfon el Nacho Delgado i durant el programa d'avui tractarem temes com són el software obert, aplicacions de realitat virtual immersiva en salut mental i canvi de creences. Tenim entre nosaltres el Ramon Soler, el Frank de l'Àguila i la Laia Tomàs. Així que no marxeu perquè comencem i benvinguts a tots.
Societat Digital. Informem i destaquem les notícies i conceptes sobre la cultura del coneixement.
Doncs, com dèiem, avui comencem amb el software obert, software lliure, que és un programari que pot ser usat, estudiat i modificat sense restriccions. A més, pot ser copiat i redistribuït bé en una versió modificada o sense modificar, sense cap restricció, o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els futurs destinataris també tindran aquests drets. Ens ho explica avui el Ramon, però abans tenim un vídeo molt interessant que parla precisament d'això, així que, Nacho, endavant, llancem vídeo.
El software lliure es el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. El software que no es libre se llama software privativo porque priva de la libertad a sus usuarios y los mantiene divididos e impotentes. Divididos porque cada uno es prohibido de compartirlo con los demás, e impotentes porque no tienen el código fuente, por lo tanto no pueden cambiar el programa, ni siquiera pueden averiguar lo que realmente les está haciendo.
Bé, jo crec que més o menys doncs, ens ha explicat això i hem d'entendre que el programari es pot redistribuir lliurement i en general es pot trobar gratuïtament a internet a un cost baix si l'adquirim per mitjans d'altres medis. Ens acompanya el Ramon Soler, membre de la junta directiva de CatPL. Hola Ramon.
Hola.
Què tal? Parla'ns una mica de què feu des de CatPL, però abans de que facis això m'agradaria que intentessis entendre o ens expliquessis millor què significa el software lliure que ens acaben d'explicar el vídeo i sobretot com l'enteneu vosaltres.
Sí, el text aquest que heu passat és Richard Stallman, és la persona que va llançar tot el tema del programari lliure doncs, fa pràcticament 25 anys. Darrere del programari lliure hi ha una filosofia que el que fa és donar a l'usuari la llibertat, el control del que realment té els seus dispositius, els seus ordinadors. I això s'aconsegueix amb les quatre llibertats o les cinc llibertats, de vegades s'afegeix una cinquena llibertat del software lliure. Bàsicament, aquestes llibertats el que ens permeten és modificar els programes, ens permeten redistribuir aquests programes i sobretot el que ens permeten també és la capacitat de veure com estan fets aquests programes i de poder modificar aquests programes, estudiar aquests programes. Aquestes llibertats al final que fan és que el software lliure tingui dues grans conseqüències. La primera és que sigui gratuït, virtualment gratuït. Per què? Perquè si jo puc redistribuir un software de forma il·limitada, evidentment el mercat fa que la tendència del preu sigui zero. És impossible que sigui d'una altra forma. Però més important que la gratuïtat del software lliure, el que fa diferent del software privatiu és aquesta llibertat de poder modificar el codi, de poder veure com està fet el codi. De fet, una de les coses que ha passat darrerament amb el tema de Volkswagen, tots coneixeu el problema que hi ha hagut amb l'estafa, bàsicament és un problema del software privatiu. Ningú sabia com estava fet el programa que estava controlant les emissions dels motors de Volkswagen. Si el programari de Volkswagen hagués estat un programa lliure, hagués estat impossible que haguessin fet l'estafa o la incorrecció en aquest sentit d'intentar canviar les lectures o intentar canviar les emissions dels seus vehicles.
A més, entenc que d'aquesta manera, al final, les millors persones que s'enteren del tema milloren sobre aquella base, no? O sigui, això és una de les coses també jo positives que crec del software lliure, que tu pots desenvolupar una cosa, però potser una altra persona que sap més sobre allò i pot treballar sobre alguna cosa intangible i millorar-la.
Absolutament. El software lliure, d'alguna forma, el que fa és reflexar com s'ha comportat la cultura humana des del principi de l'època prehistòrica. De fet, ningú ha inventat res de zero. Sempre el que fem és evolucionar algun invent. Si no, estaríem sempre reinventant la roda. Bàsicament, el software lliure el que fa és aportar aquesta forma de treballar dels humans, de la cultura, i anar construint sobre el que ha fet altres humans. La idea és justament aquesta, que sempre no partim de zero, sinó que partim d'alguna cosa que ha fet algú altre, i jo ho milloro perquè, no necessàriament perquè sigui millor que l'altra persona, sinó perquè tinc una altra aplicació diferent, perquè tinc una necessitat diferent, o senzillament perquè tinc unes capacitats amb un sistema diferent de pensar, o tinc unes capacitats diferents perquè tinc una altra cultura, he tingut una altra educació, he tingut un altre context dintre del qual jo puc fer evolucionar aquests programes.
Molt bé. Parla'm una mica de què feu a CatPL. A què us dediqueu?
Sí, CatPL és una associació empresarial. Llavors, com tota associació empresarial, bàsicament el que fem és tenir empreses. Les empreses de CatPL són empreses que es dediquen a treballar sobre software lliure, majoritàriament. No vol dir que només admetem empreses que siguin exclusives de software lliure, però sí que cal, per poder estar a CatPL, doncs, que la major part de la feina que fa aquesta empresa sigui relacionada amb software lliure. I l'objectiu de treballar plegats, doncs, com qualsevol associació, és poder tenir doncs, una sèrie de coses comunes que ens uneixen per poder, doncs, d'alguna forma, tenir un fort intercanvi. Seria una miqueta com un clúster d'empreses dintre del qual, entre totes les empreses que estem a CatPL, ens podem intercanviar informació, podem, d'alguna forma, muntar un petit ecosistema d'empreses que creiem que aquesta és la forma de fer les coses. I, per altra banda, el que fem també, evidentment, a CatPL és fomentar el software lliure des del punt de vista empresarial. Un dels problemes que té el software lliure és que no acostuma a haver-hi una empresa darrere que el promociona. Si tu tens una base de dades i cobres milers d'euros per posar-la al mercat, evidentment hi ha algú que està empenyent, està fent publicitat, està fent promoció d'aquest tipus de coses. Amb el software lliure, com és un desenvolupament molt comunitari, doncs no hi ha la capacitat de màrqueting, d'inversió, de promoció que té el software privatiu. Llavors el que fem a CatPL una miqueta és intentar doncs, moure aquest software des del punt de vista empresarial doncs, a l'entorn en què ens movem. Bàsicament, en aquest sentit, podríem parlar també que fem una mica de lobby en el sentit positiu, no? De convèncer doncs, a les empreses, convèncer les administracions de les bondats que té el software lliure i d'alguna forma doncs, ajudar que triomfi, ajudar que es desenvolupi.
Perquè què suposa per una empresa tenir programari lliure? Quin és el punt diferencial?
Hi ha diversos punts diferencials. Des del punt de vista purament tècnic, de funcionament dels ordinadors, no hi ha cap diferència. El software lliure o el software privatiu no té cap diferència des del punt de vista de com s'utilitza els ordinadors. És codi, està fet amb els mateixos tipus de llenguatge i la qualitat d'aquest codi doncs, dependrà evidentment de la qualitat de la gent que l'ha fet. El que sí que hi ha dintre de l'utilització empresarial és algunes diferències importants. Per exemple, una molt important és que el software privatiu les empreses estan acostumades a adquirir-lo. Han de pagar una llicència i és una cosa normal que una empresa doncs, demani una oferta de quant em costen les llicències de software. Amb el software lliure això no és així. El software lliure, quan algú ens pregunta escolta, quant val una llicència de Drupal, per exemple, la resposta no, el Drupal és gratuït. El pots baixar d'internet, el pots posar en marxa i no has de pagar res.
Explica'ns un moment què és Drupal.
Sí, Drupal, perdó. Drupal, bàsicament, és una eina de software lliure que ens permet fer webs. Bàsicament és un gestor de continguts, en aquest sentit. És una de les aplicacions més difoses en aquests moments en software lliure. Aleshores, el que succeeix és que les empreses no estan acostumades a aquesta situació en la qual el software pot ser directament implantat sense haver de pagar ningú. El que passa que això també té certes contraprestacions. De la mateixa manera que no han de pagar les llicències, doncs d'alguna forma s'han de responsabilitzar també una miqueta més del que tenen entre mans. No tenim d'alguna forma aquest proveïdor de la llicència al qual puc trucar quan tinc un problema. Llavors, amb el software lliure el que succeeix és que apareixen una sèrie d'empreses que no venen llicències als programes, sinó que el que fan és vendre serveis associats amb aquests programes. Llavors, una empresa compradora, una empresa usuària, el que ha de fer és canviar una miqueta el xip d'aproximació al mercat i no buscar empreses que fabriquin un software, sinó empreses que produeixin serveis sobre aquest software. En el cas que hem dit de Drupal, per exemple, una empresa usuària el que hauria de fer és buscar dintre de l'entorn empresarial que hi ha en aquests moments al país, doncs qui li pot proporcionar suport de Drupal, qui li pot proporcionar formació de Drupal, qui li pot ajudar a integrar Drupal en un entorn determinat o qui li pot ajudar a desenvolupar doncs, una web basada en Drupal. Això sí, el resultat és que es pot estalviar moltíssims diners amb llicències.
Perquè quins efectes externs destacaries en l'ús del programari lliure? Em refereixo més a nivell social o econòmic?
Des del punt de vista social o econòmic, el que ens trobem al programari lliure, per una banda, és el que comentem abans, de que no hem de pagar llicència. Des del punt de vista de societat, això és molt important, perquè la immensa majoria de software que estem utilitzant nosaltres en aquest país és software d'importació. No el fabriquem aquí, sinó que és software que està desenvolupat, no sé, doncs a Alemanya, està desenvolupat a Estats Units o està desenvolupat a altres països. Això vol dir que cada cop que algú compra una llicència de software, un percentatge importantíssim d'aquesta llicència és un bé important. És a dir, va a la nostra balança de pagaments del país i és uns diners que desapareixen del nostre país perquè estem portant-los a un altre lloc. Si tothom utilitzés software lliure, tots aquests diners no sortirien del nostre país, sinó que es podrien invertir doncs, per desenvolupar l'economia local. Evidentment, vull dir, si jo gasto 10.000 euros en una llicència de software i aquests 10.000 euros, en comptes de gastar-los en una llicència, els gasto en serveis que em proporcionen les empreses locals, que estem fent automàticament és crear llocs de treball al nostre país. Per altra banda, el que fem també si utilitzem software lliure és desenvolupar la tecnologia local. La gent que sabrà dels nostres sistemes, la gent que sabrà com fer funcionar aquest software lliure no serà doncs, un senyor que ve de l'altra punta del món, com succeeix moltes vegades amb el software privatiu, sinó que estarem creant doncs, coneixement científic, coneixement tècnic dintre del nostre país. I per altra banda el que tenim també és tots els aspectes purament socials. El software lliure el que permet és que gent que no té accés a un software privatiu perquè no pot pagar les llicències, doncs no hagi de piratejar el software, sinó que pugui utilitzar-lo directament de forma absolutament legal. Tenim també la possibilitat de traduir-lo, una de les coses que tenim amb la situació del software lliure, com tenim accés a tot el codi de desenvolupament d'aquest software, és molt fàcil traduir-lo. Aleshores, no hem d'esperar que una multinacional o que un fabricant de torn doncs, arribi a un acord amb el nostre govern perquè pugui traduir el software al català, sinó senzillament això és una cosa que es pot fer directament qualsevol comunitat que vulgui. I per altra banda, el que tenim també amb el software lliure és la possibilitat de que tota la gent que estudia, tota la gent que està en aquests moments formant-se a nivell de tecnologies de la informació, doncs, tingui unes eines increïbles de veure com es construeixen les coses. Tu pots agafar el software lliure i veure realment com està fet, no? I això és un punt importantíssim des del punt de vista de formació.
Bueno, al final és una de les coses que sempre comentem en aquest programa de la importància entre això, l'economia col·laborativa, d'intentar fer doncs, que tothom aporti el seu gra i que tot sigui públic i compartir coneixement. No? O sigui, jo crec que un dels incentius més gran precisament del software lliure és això.
És absolutament això. El software lliure, bàsicament, el que està fent és muntar una economia compartida, una economia col·laborativa, i el que fa també el software lliure, d'alguna forma, és crear doncs, ecosistemes d'empreses, classes d'empreses que treballen juntes d'una forma molt més natural que no passa amb el software privatiu. D'alguna forma, el model de software privatiu, que el que fa és compro un software a una multinacional o a una empresa local molt gran, acostuma a passar, i el software lliure el que fa és canviar aquest paradigma i ens porta a una situació des del punt de vista d'economia social molt més favorable per a la gent que estem aquí treballant.
Perquè hem parlat una mica així d'empresa, però com es funciona dins l'administració pública? En aquest sentit jo crec que sempre és una mica més lent aquest tema i tal. Accés al codi font per garantir la seguretat, privadesa del ciutadà. Quin paper té? I sobretot em sembla que vosaltres també feu alguna cosa per ells i tal. Quin paper té aquí CatPela?
Si hi ha les administracions públiques, doncs, d'aquest punt de vista no deixen de ser doncs, usuàries del software. El que passa que tenen algunes característiques una miqueta especials. Per què? Doncs perquè els diners que es gasten no són privats, sinó que són diners públics. Llavors, des d'aquest punt de vista, tenen doncs, moltes limitacions a com gasten aquests diners. Han de, d'alguna forma, doncs, fer les compres d'una forma molt ordenada. I, per altra banda, jo crec que tenen també doncs, una responsabilitat ètica moral, no?, de com es gasten aquests diners públics. Llavors, des d'aquest punt de vista, una de les coses que les administracions públiques estan fent en aquests moments és utilitzar el software lliure. Vull dir, de fet, vull dir, moltes administracions públiques estan ja invertint molts diners en software lliure, però potser no acaba d'entendre dintre de l'administració pública quina és realment vull dir, la virtut d'aquest model de desenvolupament del software. Aleshores, una cosa important també des del punt de vista de l'administració pública és que l'accés amb aquest codi font ens dona una sèrie d'avantatges purament necessaris per a una administració pública. Per exemple, una de les coses bàsiques que hem de demanar a una administració pública és que asseguri que aquest software doncs, és un software en el qual no tenim doncs, cap tipus d'accés extern. I aquí estic pensant una miqueta doncs, en el que està passant últimament, que sembla ser que la NSA americana doncs, té accés a les nostres converses i té accés absolutament a tot. En aquest sentit, l'administració pública doncs, el que hauria de fer és només utilitzar software en el qual es pugui auditar aquest codi font. I per altra banda, el que tenim també a l'administració pública seria el cas en el qual que tot el software que desenvolupa l'administració pública hauria de ser també alliberat com a software lliure. És una decència ètica que hauríem de tenir en aquest sentit per al fet de que està pagat per diners públics.
Doncs moltes gràcies, Ramon. Jo crec que molt interessant. De fet, és un dels temes doncs, que sempre intentem parlar per la importància que té. No? Digue'ns on et podem trobar. Per si algú dels nostres oients doncs, vol posar-se en contacte amb vosaltres o amb tu.
Sí, KPL és l'organització de l'Associació de Programari Lliure i doncs tenim una web que és la forma més fàcil de posar-se en contacte amb nosaltres, és kpl.cat, www.kpl.cat, i doncs, a partir d'aquí doncs, qualsevol persona que estigui interessada en aquest tema podríem moure-ho i treballar amb ells.
KPL. Doncs moltes gràcies. Com dèiem, hem parlat amb el Ramon Soler, que ell és membre de la Junta Directiva de KPL. A la propera secció parlarem d'aplicacions de realitat virtual immersiva en salut mental, amb el Frank de l'Àguila, CEO de Synaptics. Així que no marxeu i seguim. Fins ara.
Societat 21E, amb Júlia Arenys.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Valors i talent positiu. Parlarem de les persones, de viure en positiu.
Bé, doncs seguim. Ara també parlem d'aplicacions de realitat virtual immersiva en salut mental. Entenem la realitat virtual com un sistema tecnològic que pretén simular les percepcions sensorials de manera que l'usuari les prengui com a reals. Per això es defineix el virtual com una cosa que percebem però que no es correspon amb la realitat en aquest espai-temps. Si volem que un usuari percebi alguna cosa virtual com real, necessitarem una interfície que el simuli en temps real i li permeti interaccionar amb ell a través de múltiples canals sensorials, la visió, l'audició, el tacte, l'olor i el gust. Ens acompanya el Frank de l'Àguila, ell és CEO de Synaptics. Hola, Frank.
Hola, un plaer.
De fet, ja va estar amb nosaltres a l'anterior temporada.
Sí, sí.
Explica'ns una mica què és això de la realitat virtual immersiva.
És crear escenes interactives que es visualitzen amb unes ulleres especials i que el que aconseguim és que la ment percebi una cosa que no és real com a real. Vale? I això es pot fer de dues maneres. Una, amb desenvolupament informàtic, és a dir, creant objectes, escenaris, animacions, personatges, com si fossin jocs, amb 2D, però programats d'una certa manera diferent, perquè crea aquesta immersivitat i que la ment percebi que no és que és real, però que, bueno, que és real quan no és real, vale? I una altra manera és, per exemple, tenim aquest estudi, podem agafar càmeres i gravar això en 360 graus, 360 graus, vale? Amb unes càmeres, amb 7 càmeres GoPro, que ho fem nosaltres, vale? Gravar això, agafar les ulleres i que la gent senti que està
dins
veient aquest programa, com se senti partícip d'aquest programa amb aquestes aplicacions. Hi ha moltes maneres, vale? Amb gravació de vídeo i amb desenvolupament de jocs.
Perquè dius, tipus, amb GoPros i tal, però quins dispositius necessitem per fer això? Perquè entenc que no serà així.
Necessitem únicament un mòbil, on fem...
Un smartphone?
Un smartphone, on carreguem l'aplicació, la fiquem dintre d'unes ulleres, que poden ser de dos tipus, vale? Unes ulleres que són més sofisticades, com per exemple una Samsung Gear, vale? Que es fiquen les ulleres dintre de les ulleres, i te'ls poses als ulls, d'acord? I, bueno, és una aplicació interactiva per una determinada aplicació. I després hi ha altres ulleres més barates, que són de cartó, que es diu les cartó cardboard, i pots utilitzar qualsevol mòbil. Vale?
De fet, les tens aquí sobre la taula.
Sí.
Bastant interessant. Ja, bueno, les de cartó les veig, són així de cartó normal, i tenen com us diria, com una lupa?
Tenen dues lents.
Només sí? Les penjaré al Twitter, perquè la gent les vegi.
Això ve pla i tu te les muntes. I pots utilitzar qualsevol mòbil.
I el poses dins.
El poses dins i te'ls fiques als ulls. Vale?
Vale. I les altres que són més guais?
Més sofisticades o més funcionen amb un cert telèfon.
Que és? Porten... Un iPhone?
No, un Samsung.
Ah, mira que raro.
Funcionen amb Samsung S6 o aquestes només funcionen amb Samsung S6. Hi ha altres ulleres que funcionen amb un OT4. I aquestes dins, porten un hardware dins que fan que l'experiència sigui més immersiva i més potent.
Vale. Si encara estàs més dins d'aquella realitat virtual,
sí,
no?
Sí, per exemple, aquestes ulleres valen 99 euros.
Bueno, tampoc són tan cares.
Sí, però després el mòbil té que ser el S6,
yeah,
que val 500 euros. Vale? Això està més orientat a professionals.
Vale.
I després tenim les cardboard, que són de cartró, que tu les muntes tu, i aquestes pues, valen 10 euros, de 3 a 10 euros. Vale? I
només?
Pots utilitzar-les amb qualsevol mòbil.
I on no es compra això?
Això és per comprar, nosaltres venem aquestes tipus d'ulleres amb publicitat, la que vulgui, eh? I aquestes es compren en per exemple, a Corte Inglés o altres supermercats.
Hòstia, no se sap això, eh? Què t'anava a dir? T'he parlat he parlat de realitat virtual immersiva en salut mental, però digue'm en quins sectors més o menys es pot aplicar aquesta tecnologia. Perquè veig que videojocs estaria molt interessant, però crec que em pots aportar una cosa més interessant encara.
El principal mercat és els jocs. El mercat que està fet pool d'aquesta tecnologia són els jocs, que és un mercat que factura molt més diners que el cinema i que la música junts. Vale? Un altre mercat és el d'entreteniment, i estan fent pel·lícules de manera immersiva. Un altre supermercat que està florant ara i que no fa falta pensar massa per explotar-lo i guanyar diners a més, que és el mercat del porno, que està fent pel·lícules amb aquesta tecnologia. I després estan altres dos mercats, que són els que treballem nosaltres, que és el tema de l'educació i el tema de la salut mental. L'educació ens permet aquesta tecnologia millorar la transferència de coneixement i fer-la més interactiva i que generi engagement, per exemple, amb els nens o amb els professionals. Vale? No és el mateix que estiguin, per exemple, els nens estudiant el que és Egipte, vale? Història d'Egipte, amb un llibre o amb un PowerPoint, que ficar-los dintre d'Egipte. Vale? El que estem fent és crear emoció, fer treballar l'amígdala i que la retenció de coneixement sigui molt més potent. Vale?
I ho esteu fent ja?
Estem fent cosetes... Estan fent altres tipus de cosetes, però això són possibilitats. Vale? Després estem fent, per exemple, simulacions per temes de millor habilitats, per exemple, amb metges, cirurgians, per fer una intervenció determinada. Vale? És una altra branca que es pot utilitzar aquesta tecnologia. Vale? I l'altra és el tema de la salut. Nosaltres, per exemple, estem molt enfocats en salut mental. Aquestes tecnologies permeten treballar molt en tema de la ment, perquè si tu pots utilitzar aplicacions que fan que tu el que tu perceps no és realment
el que veus,
pues pots aconseguir moltes coses. Treballes d'una certa manera, pots treballar molt bé.
Com pot ajudar realment en aquest sector? És a dir, intentar crear, no ho sé, m'estic aquí pensant, però temes de salut mental, però parlem tipus més de coses psiquiàtriques? O
sí,
bueno, esquizofrènia, per exemple?
Es pot fer. Bueno, estem mirant de fer una cosa amb un hospital determinat, fer una aplicació per aquest tipus, vale? Però, per exemple, nosaltres treballem molt en el tema de fòbies. Vale? Treballar les fòbies, el que fem és... Tu pots fer, per exemple, una persona que té fòbia a volar, ho pots fer de dues maneres. Poden fer moltes. Mira, poso dos exemples. És, tu agafes el teu pacient, jo som un psicòleg, agafo molt pacient,
poses a l'avió.
Compro dos bitllets, me'n vaig a París, vale? I quan està a l'avió, doncs, utilitzo diferents tècniques de psicologia per desensibilitzar aquesta persona a la fòbia que té. I després torno una altra vegada i em vaig a agafar una altra vegada i torno, no? Això, estic exagerant, d'acord? Però això és molt car. O ho pots fer d'una altra manera, crear entorns virtuals que simulin d'una manera brutal, que es pot aconseguir ja, aquests escenaris, des de que la persona agafa les maletes, agafa el taxi, fa el check-in, arriba a l'aeroport, fa el check-in, es fica dintre de l'avió i despega.
Wow.
I el que fas amb això és que ho pots fer amb una persona al costat a la teva consulta i en un entorn controlat, vale? Perquè està al teu costat, en un entorn controlat, i pots fer una desensibilització progressiva a aquesta fòbia. Imagina't, això com s'aconsegueix? Pues la persona es fica dintre l'avió, despega, fa sol, però el professional pot controlar certs aspectes en temps reals dintre de la simulació, per exemple, que faci turbulències, que hi hagi jumps, moltes coses. Això és el que es pot treballar en temes, per exemple, de fòbies. Hi ha altres temes, fòbies, per exemple, nosaltres tenim aplicacions de fòbia a volar, fòbia a parlar en públic, fòbia a les agulles, fòbia a les aranyes, tot aquest tipus de fòbies. També un altre sector és el tema de les addiccions, el tema d'addiccions. Altres temes també per treballar el dolor, ¿vale? El dolor, per exemple, agut, l'estrès, l'ansietat i el dolor agut té un component molt psicològic, que tu el que fas és, amb aquestes aplicacions, és fer un distractor. ¿Vale? Si tu distreus la ment, ja no estàs tan pendent de que tinguis dolor. Doncs és un altre tipus que no es pot aplicar aquesta tecnologia.
I realment, suposo que ho haureu provat, eh? Si jo ara em poso aquestes ulleres i tinc fòbia a volar, per exemple, sí. amb la meva ment sap o es creu que estic volant?
Sí, perquè nosaltres els escenaris que fem són hiperrealistes. O sigui, són fets per...
Et fiques dins,
són,
no?
Jocs...
Sembla una pel·lícula, això, perdona, eh?
Però estan fent super hiperrealistes, d'acord? I després combinem el que són els jocs amb gravacions 360 graus per reforçar certs aspectes que nosaltres volem.
Déu-n'hi-do, eh? És que ja et dic, sembla una pel·lícula. Dit això, quin tipus d'aplicacions amb aquesta tecnologia es poden utilitzar per ajudar, és a dir, per ajudar més els professionals en això?
Per exemple, els diferents tipus de trastorns, com per exemple el trastorn de dèficit d'atenció, el TDAH, és un tipus de trastorn que és molt subjectiu. Determinar si un nen té aquest...
Bueno, de fet, algú va dir que no existia.
Bueno, existia i és molt difícil. És molt subjectiu i es fan uns tipus test que és la teva percepció subjectiva del professional respecte al nen. Vale? Nosaltres el que utilitzem, i estem desenvolupant una aplicació al respecte, que és utilitzar la realitat virtual amb un entorn interactiu, que el que fem és posar el nen en una classe. El posem en una classe que és un entorn ecològic, que això vol dir que és un entorn que el nen coneix. Vale? I li fem fer un joc només, vale? És a dir, quan veu la pissarra un llapis, doncs té que clicar un botó. I surten diferents imatges i quan només li diu al professor, que quan el professor virtual, vale? Que quan vegi un llapis cliqui. I després li surten diferents distractors visuals i distractors sonors, vale? Auditius. I ja està, és un joc que dura 2 minuts. Nosaltres el que analitzem aquí són els errors per comissió, els errors per omissió, el temps de resposta, i també amb el mòbil podem veure, amb el giroscopi del mòbil, veiem si el nen està mirant més fora de la pissarra que dintre de la pissarra, amb moviment del cap. I després aquestes dades se les presentem al professional, a una gràfica, a la pantalla d'ordinador, i no li diem que el nen té TDAH, sinó que, bueno, comparat amb altres nens, està una mica per sobre. Però tu decideixes si té TDAH o no.
Val, o sigui, els doneu la informació...
Tenim informació.
Per també millorin ells, sí, i, en conseqüència, el nen.
Exacte. Vale. És objectivitzar una cosa que és molt subjectiva. Mm-hmm. I això ho utilitzem la tecnologia.
Molt bé. Entenc, doncs, que... Bueno, ajuda sobretot a millorar la qualitat de vida, no?, de les persones.
Hi ha la presa de decisions també dels professionals. És a dir, val, hi ha una part que és per als professionals, per ajudar-los a ells, i una altra part que és per ajudar a les persones.
Bueno, les dues parts.
La missió, sí, de la nostra empresa, sobretot, és ajudar les persones amb tecnologia i amb, bueno, amb jocs.
I entenc que l'esteu fent tant en l'àmbit aquest educatiu com més de psicologia i més d'aquest, no?
Sí, en l'àmbit educatius, en simulacions també, mèdiques, per exemple. Imagina't professionals que volen aprendre bé com es fa una angioplàstia, vale? Que es fica un catèter quan té una persona amb un atac al cor, uh-huh. Doncs no és el mateix bueno, fer-ho amb un llibre o que simular-lo amb realitat virtual, vale? Perquè es fiques dintre.
Clar.
I al final ho estàs vivint, aquesta bueno, intervenció que té que fer. Vale?
I això ja és curiositat, però ho programeu igual com una aplicació mòbil o alguna cosa així? Ara que parlem del software lliure anterior sessió, per exemple.
S'utilitza un programa que es diu Unity 3D. Vale? És com un estàndard que s'està agafant a nivell mundial. Hi ha dos o tres, però aquest és l'estàndard. Hi ha una part que es genera el que són les animacions, escenaris, es generen amb una aplicació que es diu 3D Max o Maya. Uh-huh. Vale? Es fan allà els models, els escenaris, i després es porten a el que és aquest programa que es diu Unity 3D i aquí es dona l'interactivitat. Vale? I després el que es fa és posar-lo al mòbil perquè tu puguis executar-lo.
I posar-te les ulleres i ja...
Les ulleres i
vuela.
Ja està.
I vuela. Doncs moltíssimes gràcies, Frank. On podem trobar-vos?
Doncs a sinaptics.com, que es diu S-I-N-A-P Sinaptics.
No.
Sinaptics.
Sí, P, torna-hi.
P, Sinaptics, amb I llatina i amb K, K-S.
S-I-N-A-P-T-I-K-S,
sí. I es podeu trobar també a les redes socials, a Instagram, a Twitter, a LinkedIn, a Facebook, amb Sinàptics sempre. I som un equip de metges, psicòlegs i tecnòlegs que desenvolupem aquest tipus d'aplicacions.
Doncs moltes gràcies, Frank, i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Seguim el debat. Ha estat amb nosaltres el Frank de l'Àguila, CEO de Sinàptics, i a la següent secció parlarem del canvi de creences. Estarà amb nosaltres la Laia Tomàs, que ella és psicòloga, terapeuta integrativa i directora de Nexa Psicologia. Així que no marxeu perquè seguim. Fins ara.
Societat 21E, amb Júlia Aren.
En Film Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma filmgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@filmgroup.es.
Coaching en diferents àmbits, el personal, en el món de l'empresa, a nivell relacional i el familiar.
Doncs comencem amb la nostra secció de coaching, com sempre. Avui parlem del canvi de creences. Hem d'entendre les creences com a estructures cognitives que es desenvolupen a partir d'experiències més aviat primerenques de l'individu, així com de factors ambientals, culturals i biològics. Les creences es poden entendre com un marc de referència o conjunt de regles que determinen al final doncs, la nostra manera de ser al món, la manera en què avaluem les situacions i a nosaltres mateixos. Aquestes estructures poden subjaure a problemes emocionals. Està amb nosaltres la Laia Tomàs, ella és psicòloga, terapeuta integrativa i directora de Nexus Psicologia. Hola, Laia.
Hola, què tal?
Explica'ns una mica això de les creences. Són més aviat estructures subconscients o en som conscients? Tu em diràs.
Bé, les creences poden ser conscients i poden ser inconscients. No són exclusives d'un dels dos àmbits. Jo puc ser conscient de que tinc una creença, per exemple, de que no puc confiar en els demés, o puc no ser-ne conscient però estar vivint els efectes d'aquesta creença en la manera de percebre els altres, de relacionar-m'hi i de sentir el que passa. No?
I com les controlem llavors? Perquè entenc que estan fora. Aquelles que són més subconscients, com les controlem?
Bé, el primer pas, no es tracta tant de controlar-les, sinó que es tracta justament de fer-les conscients. Però fer-les conscients no només és adonar-me de que la tinc, sinó és també adonar-me de com s'expressa a nivell de pensament, a nivell d'emoció i a nivell de conducta, perquè les creences són estructures, de vegades es creu que només són cognitives, no? De fet, a la introducció tu ho has dit, que són estructures cognitives, com que són verbals i lingüístiques. Però diríem que si només mirem aquest substrat, el cognitiu, serien idees, però que no ens afecten tant a la nostra vida quotidiana, no? Són com idees, com si et dic, la terra rodona. Això és una creença, però no són les que ens limiten i ens fan patir. Una creença que ens limita, que ens fa patir, que són les que aquí crec que ens interessen, que són les psicològiques, tenen també implicacions emocionals i conductuals, no? Llavors...
Ens limiten, no?, segurament, aquestes creences, llavors?
Ens limiten perquè, d'alguna manera, condicionen la nostra manera de percebre la realitat. És a dir, nosaltres no som capaços de percebre la realitat directament. Ho fem a través com d'un vidre, no?, que és justament les creences que tenim sobre la realitat, no? Llavors, aquestes creences ens estan, efectivament, fent un biaix. Llavors, el que jo percebo, crec que és la realitat i responc a aquesta realitat. Però moltes vegades doncs és això, ens limiten perquè ens estan d'alguna manera...
Frenant
o delimitant. O, bueno, no ens estan permetent aconseguir allò que desitgem o satisfer les nostres necessitats, no? Per exemple, si tenim una creença de que el sexe és dolent, és algo brut, llavors, doncs, probablement sempre que sentim el desig o que ens trobem en situació farem alguna cosa per boicotejar-ho, per frenar-ho. I a la llarga això ens acaba creant una insatisfacció o un desequilibri, no? Llavors, sí, doncs ens condicionen, ens limiten. I com es pot canviar això? Doncs a teràpia, doncs, les corrents terapèutiques bàsicament treballen doncs, en el canvi de creences, de quina manera la creença més útil i m'ajuda i de quina manera no més útil i em crea insatisfacció i desequilibri. Llavors és posar consciència, no?
Perquè anant des dels inicis, no? Com es formen aquestes creences? Llavors, és una part més social i sociològica en si de que ja naixem amb això o també ens les creem una mica nosaltres? Pregunto.
A veure, les creences, diguem-ne que nosaltres quan som petits som com esponges que absorbim, no? Absorbim tot el que passa, no? Estem aprenent a viure, estem aprenent a entendre el món, a entendre'ns a nosaltres i als altres, no? Llavors, les creences poden ser explícites o implícites, no? Les creences venen de les figures d'autoritat, doncs de pares, de mestres, dels mitjans de comunicació, figures en les que nosaltres creiem, no? Referents. Llavors, el que és interessant és que poden ser explícites, és a dir, em poden dir els immigrants són perillosos, com un mandat, com una cosa que me la diuen verbalment, però també de vegades són implícites, és a dir, mai s'ha dit com això, no? El sexe és algo dolent, és algo brut, o no et pots fiar dels altres, o les dones són manipuladores. No s'ha dit, però en funció de com han reaccionat els del meu voltant quan apareixia sexualitat a la tele, si els meus pares canviaven el canal, jo he tret conclusions d'allò, i llavors això s'acaba convertint en una creença que m'acaba conduint per la vida, no?
Llavors, quin paper tenen aquí les emocions?
Bé, les emocions són molt importants, perquè les emocions són, d'alguna manera, el que els dona la força. Si jo crec Déu existeix, però verdaderament no ho sento, no ho visc amb passió, en el meu dia a dia, si Déu existeix o no existeix, això no m'afectarà. Perquè algú m'afecti és que realment ho sento, m'afecta emocionalment. És a dir, els immigrants són perillosos a mi, llavors quan veig un immigrant tinc por. o el sexe és brut quan estic ficat en una relació sexual, sento fàstic. O sigui, activen respostes emocionals, no? les creences, i llavors aquí és quan m'estan condicionant. Una creença que no activa resposta emocional, a mi és com si digui que el cel és blau, vull dir-te que és totalment irrellevant per la meva vida, no?
Clar, però llavors entenc que si tu et qüestiones posteriorment això de, ostres, doncs potser estic pensant que el sexe és brut, per exemple, desestabilitza la persona, no?
Bé, és veritat que quan tu qüestiones creences que són nuclears, doncs durant un temps passes un període de desequilibri, de crisi, d'impàs, no? Perquè com he qüestionat la meva antiga estructura i encara potser no m'he construït la nova, no? Però un procés de canvi passa per això, per una crisi de lo vell i per una construcció de lo nou. Llavors no hem de tenir por, no és un problema passar una crisi, no? I de fet estem sempre canviant les creences, perquè les creences que teníem als 10 anys sobre el món, la vida, les persones són diferents que les dels 40, que les dels 70. Llavors, és una cosa que contínuament va canviant, no? I bueno, sí, la veritat és que a teràpia ens trobem amb que hi ha moments en els que la persona diu, ostres, estic super perdut. I això és lògic, és natural i està tot bé, no?
Quin paper juga aquí la programació neurolingüística?
Bé, la programació neurolingüística és un estudi que es va fer de diferents estratègies terapèutiques que funcionen, que són eficaces. Bàsicament se'n van estudiar tres, no? La teràpia Gestalt de Perls, la teràpia familiar de Virginia Satir i la teràpia hipnòtica d'Erickson. Bueno, s'estudia perquè eren com tres enfocs molt eficients, funcionaven molt bé, no? Pues per això, pel canvi de creences. Llavors s'estudia una miqueta de quina manera intervenen i s'intenta fer uns models i uns protocols a utilitzar bueno, de tal manera doncs, que es pugui ensenyar el millor de les tres, no? Llavors la PNL efectivament doncs, té uns protocols molt ben estructurats de com poder com pugui portar a terme el canvi de creences, doncs a través de visualitzacions, qüestionaments, ús de posicions oculars, hipnosis, etc.
Perquè en la teva experiència que tens, has vist realment canvis en les persones que han practicat aquest canvi de creences?
Sí, la veritat és que és una de les bases del treball terapèutic i, efectivament, per fer un procés de transformació que sigui real, que sigui profund i que sigui durader, doncs fa falta anar doncs, a revisar aquestes creences, no? I a revisar si això, no? si les creences que jo tinc, per exemple, una creença molt típica és enfadar-se és dolent, no? És algo que si m'enfado em rebutjaran, no? Què passa amb l'enfado? Llavors, sempre que algú m'agradeix d'alguna manera o em fa una injustícia, pues trago o poso bona cara perquè no em puc enfadar, perquè no m'ho permeto, no? Llavors, bueno, el que fem és veure de quines conseqüències té això de no enfadar-me, perquè al final per algun lloc petarà la cosa, no? I llavors veure que això em porta, pues, potser a una crisi d'ansietat. Vale, doncs jo aquí he de reformular una miqueta aquesta creença, modular-la. Potser enfadar-me mai no em va bé, però puc veure de quina manera, com ho puc fer, com puc ser més assertiva perquè les coses em vagin millor i perquè jo d'alguna manera pugui sentir-me més capaç, no? I adaptar-me millor a les diferents situacions.
Avui he portat un conte sufí que connecta una mica amb aquesta temàtica. Te la llegiré i després em dius el què, vale? Diu: una llarga caravana de camells avançava pel desert fins que va arribar un oasi i els homes van decidir passar-hi la nit. Conductors i camells estaven cansats i amb ganes de dormir, però quan va arribar el moment de lligar els animals es van adonar que faltava una estaca. Tots els camells estaven degudament lligats excepte un. Ningú volia passar la nit en blanc vigilant l'animal, però alhora tampoc volien perdre el camell. Després de molt pensar, un dels homes va tenir una bona idea. Va anar fins al camell, va agafar les regnes i va realitzar tots els moviments com si lligués l'animal a un pal imaginari. Després, el camell es va seure, convençut que estava fortament subjecte, i tots van anar a descansar. El matí següent van deslligar els camells i els van preparar per continuar el viatge. Hi havia un camell, però, que no volia posar-se dret. Els conductors van tirar d'ell, però l'animal no es volia moure. Finalment, un dels homes va entendre el perquè de l'obstinació del camell. es va posar de peu davant del pal imaginari i va realitzar tots els moviments amb què normalment deslligava la corda per deixar anar l'animal. Immediatament després, el camell es va aixecar sense vacilar, creient que ja estava lliure. Jo crec que és una mica tot això que estaves comentant, no? D'intentar... Què em pots dir d'això?
Bé, doncs això, que les creences són formes de condicionament i que influeixen en la nostra manera de percebre la realitat. Si jo em crec que estic lligat, estic lligat. I qualsevol evidència que demostri el contrari, jo l'aparto, perquè jo el que vull és autoconfirmar que la creença és real, perquè allò em dona congruència, no? Llavors, si el camell creia que estava lligat, per més que no hi hagués corda, ell no es mouria d'allà i no s'escaparia, perquè per ell sí que ho estava, no? Llavors, bueno, la bona notícia és que, igual com hem estat condicionats amb aquestes creences, doncs podem, a través de la consciència, desactivar aquest condicionament i activar noves formes de condicionament més flexibles i més adaptatives.
Moltíssimes gràcies, Laia. Digue'ns on et podem trobar.
Em podeu trobar a la nostra pàgina web del centre, que és www.nexespsicologia.cat, i també al Facebook i al Google Plus amb Nexes Psicologia.
Moltes gràcies, Laia, molt interessant. Hem parlat, doncs, amb la Laia Tomàs, que ella és psicòloga, com hem vist, terapeuta, integradora i directora de Nexes Psicologia. Però no marxeu, perquè ara seguim amb el debat, farem un resum d'aquestes interessantíssimes idees, intentarem posar-les en comú, així que no marxeu i seguim fins ara.
Societat 21E, amb Júlia Arenc.
Et convidem al Club Innoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Debat 21E. El debat de la societat digital a tocar amb les nostres mans.
Bé, doncs, avui hem parlat de software obert, aplicacions de realitat virtual, en salut mental i canvi de creences. Jo crec que, precisament, doncs, hem fet un lligament aquí d'idees bastant interessant. De fet, el Ramon, doncs, comentava una cosa d'empreses, software lliure i creences que m'agradaria que exposessis davant de tots i que diguessis endavant.
Sí, bàsicament, quan has estat explicant el conte dels camells, jo he vist algunes actituds d'empreses davant del software. Avui es pensen que el software privatiu està absolutament lligades, creuen que realment no poden canviar, quan en realitat, vull dir, he vist el camell que estava allà pensant que tenia una estaca i no hi és. Llavors, el que diria en aquest sentit és que és una fàbula que aplicaria no únicament a les persones, sinó també a les organitzacions, també a les empreses que creuen que no es poden fer les coses d'una altra forma, no? En aquest sentit, m'agradaria aprofitar per comentar un projecte que estem fent des de Capella amb l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, i és que com es pot desenvolupar software d'una forma diferent. En aquest cas, el projecte consisteix en desenvolupar una plataforma per a ciutats intel·ligents. Tothom parla de ciutats intel·ligents. Una de les coses que tenen les ciutats intel·ligents és justament una tecnologia en la qual molts sensors, que hi ha molts llocs, es connecten amb una plataforma, en aquest cas una plataforma de sensors, per poder manegar la informació, conèixer la informació i, per altra banda, doncs, poder actuar sobre aquests sensors. Un exemple seria, doncs, un parc. Tenim sensors d'unitat i tenim actuadors sobre el rec. Què succeeix? Doncs que si la terra està humida, no cal regar, estalviem aigua. Si la terra no està seca, activem el rec. I tot això es fa d'una forma centralitzada. Què és el que ha fet en aquest cas l'Ajuntament? Doncs ha tingut una idea molt bona, i és plantejar el desenvolupament d'aquesta plataforma de sensors d'una forma diferent. Ho ha plantejat com a software lliure, i el resultat de que aquesta plataforma sigui desenvolupada en software lliure, el que està fent és que molts ajuntaments que millor no tenien possibilitats de tenir una plataforma de sensors, evidentment Barcelona té possibilitats de desenvolupar aquest tipus de tecnologies, però altres ajuntaments, ciutats més petites no la tenen, puguin estar utilitzant la plataforma de l'Ajuntament de Barcelona. De fet, és un projecte que es diu Sentilo, està en aquests moments alliberat com a software lliure, i el que s'està aconseguint és que en aquests moments documents a través de la Diputació o a través directament de l'utilització del software, perquè no hi ha cap tipus de limitació, moltes ciutats estiguin aprofitant la inversió que s'ha fet en Barcelona Software sense que Barcelona tingui absolutament cap cost addicional. És més, aquesta plataforma, alguns petits ajuntaments o ajuntaments més petits que Barcelona estan també aportant codi, de tal forma que tots s'aprofiten d'aquest funcionament.
I l'estalvi de diners és enorme.
L'estalvi de diners, evidentment, i les possibilitats de fer una cosa que si no seria impossible. Vull dir, una ciutat que no tingui 1.800.000 habitants no pot desenvolupar aquest tipus de tecnologies. Fins i tot, vull dir, el projecte en aquests moments s'han interessat doncs, ciutats sud-americanes, ciutats neozelandeses, ciutats noruegues, i en aquest sentit doncs, el projecte s'està internacionalitzant. Vull dir, i en aquest sentit jo crec que és una forma de portar la tecnologia que fem aquí i moure-la al món. Com s'ha aconseguit això? Doncs donant-nos compte de que el camell no tenia una estaca davant, que es podia desenvolupar la tecnologia d'una forma diferent, trencant creences. I això encaixa moltíssim amb el que estàveu comentant de les creences.
Bueno, de fet, jo crec que va molt lligat també al tema del franc, perquè això que dius, no?, de just trencar amb aquestes creences, de sempre de ser capaços, bueno, jo no sé si és perquè sempre ho he vist a les pel·lícules o què passa, però d'intentar crear-te una realitat paral·lela, que a més segurament molts problemes dels que us heu trobat és aquesta, que la gent s'imagina més coses de les que passen, etc. El fet de la, no sé com ho veus tu, Frank, però el fet de la realitat virtual, de ser capaços de creure i enganyar la ment de que estàs veient una cosa que no és, a mi això em sembla, bueno, sublim. Jo no sé si només ho veig així jo de raro, però aquesta capacitat de fer creure a la ment, després parlarem tema més psicològic i les conseqüències que pot tenir això, eh? Però de fer creure que estàs vivint quelcom no real, vull dir, a mi em trenca tots els esquemes. No sé si ho veus així o...
És que una pregunta que ens hem de fer és la realitat és real?
Bueno, clar, aquí podem entrar en clars de filosofia.
O és una... nosaltres creem a partir del nostre sistema de creències la nostra realitat, vale? Per exemple, la física quàntica ja està demostrant això. Vale? I nosaltres el que fem només és jugar amb aquestes tecnologies per portar la ment a on nosaltres volem, per detectar alguna cosa que ens sigui necessària per al pacient, per millorar la qualitat de vida d'aquesta persona. Vale? I nosaltres ho fem amb tecnologia perquè la tecnologia és una gran... La tecnologia per si sola ven. Uh-huh. Vale? I és una gran catalitzadora de canvi. No és un fi, és un medi que ens serveix per fer-ho, per arribar on nosaltres volem, no?
Perquè, Laia, en quant a... No li veus una part negativa tot aquest tema de la realitat virtual? Pregunto, perquè fins a quin punt aquest allunyament de la realitat i de tenir una creença... Entenc això que deies, no?, del final, de que és una creença que tots... Quina és la realitat, no? Però aquest punt d'allunyar-te tant de la realitat, psicològicament parlant, on ens pot portar?
A veure, jo tinc dues opinions contràries jo mateixa, no? Hi ha una que és, en la mesura en què la tecnologia m'ajuda doncs, per trencar una por, no? Una forma, una conducta que no és adaptativa per mi, doncs benvinguda, no? Si jo sóc capaç, a través de la tecnologia, de viure l'experiència de l'avió sense que em passi res, doncs llavors després probablement és molt més fàcil per mi pujar a l'avió. Però jo veig que les tecnologies de vegades, sobretot per exemple en l'àmbit de la comunicació, no? Més i més ens comuniquem amb els altres a través d'un mitjà, com per exemple el mòbil, els xats, etc. I llavors de vegades ja les persones no surten de casa, fins i tot tenen sexe online, no? I llavors aquí s'està perdent algo que és el contacte amb els altres, el contacte amb les situacions. És com que les pantalles ens ho donen tot, però hi ha algo que ens estem aïllant. Les relacions humanes són molt importants i, per exemple, en aquest sentit...
Les estem perdent.
Les estem perdent, ens estem aïllant. I, clar, és molt més còmode dir les coses i moure'ns des de darrere d'una pantalla en el que no m'estic exposant tant, no? És més, si hi ha algú que no m'agrada, tal, me'n vaig, o si algú...
Passo
i no he de donar la cara d'alguna manera. I llavors aquí també estic diguem-ne que no em permet desplegar tots els meus recursos, tota la meva potencialitat, no? Em quedo com amb una mena de bombolla de vidre i després sóc molt més vulnerable a sortir i a exposar-me, no? I llavors això em debilita. Jo sento que em pot debilitar, també.
De fet, en allò que et comentava abans de creences, l'altre dia, bueno, vaig llegir una frase que deia, tipus, de vegades ho passem pitjor pel que ens arribem a imaginar que no pel que realment està passant, no? Aquest poder d'aquí de la ment de jugar-nos males passades en aquest sentit, que tot això com ho trenquem. I entenc que la realitat virtual és justament un mecanisme d'intentar treure aquestes fòbies i aquestes pors, i quan tu tens una fòbia, que moltes vegades és més psicològic que una altra cosa, menys que tinguis un trauma tal, com fer-hi front, no? En aquest sentit, com treure i tocar de peus a terra, de tocar realitat.
A veure, el que dius és molt important, perquè realment la ment té la capacitat de la fantasia, que és una capacitat superpoderosa. És a dir, jo em puc estar imaginant una escena i vivint-la i sentint-la com a real quan només és fantasia. I arriba un moment que aquesta capacitat de fantasejar i de passar-me com pel·lícules de cine agradables per mi, doncs l'acabo confonent amb la realitat i llavors no estic actuant. És a dir, per exemple, imaginem que jo a la realitat m'està passant alguna cosa dolorós, desagradable. Per exemple, he trencat amb la meva parella i la trobo a faltar. Llavors, com que la realitat és desagradable i em fa patir, dic, vaig a passar-me una pel·lícula agradable. Llavors somio com serà amb la pròxima parella, el que faré, o el bé que ens ho vam passar. I mentre estic allà, m'estic desconnectant del dolor real. Però aquesta desconnexió és una mena d'alivio, no? Momentàneo, però del que es tracta és de seguir en contacte amb la realitat per tal d'afrontar-la i per tal de fer els passos necessaris per sortir. Llavors, la fantasia em pot distreure, no? Em pot distreure del que realment passa, de tocar de peus a terra, com dius tu, llavors quedar-me volant, no? Penjada a la meva ment i sense resoldre els assumptes.
Però vosaltres, per exemple, psicòlegs, utilitzeu tècniques d'hipnosi, gestàltiques, visualitzacions, perquè les persones creïn imatges mentals al seu cervell perquè creï una emoció i treballar d'alguna manera, no? El problema que hi ha a Occident és que les persones, la capacitat de crear imatges mentals, l'imaginació, la seva ment és molt delimitada. Hi ha estudis que diuen que només el 20% de les persones poden fer això, vale? I crear imatges que generen emoció. Aquí és on entra la realitat virtual, vale? Generar emoció per a aquestes persones, el 80% de les persones que no són capaces d'imaginar, també, per exemple.
Ramon.
Sí, en aquest sentit, el que està clar és que les tecnologies ens donen més possibilitats, i en aquest sentit, recollir una miqueta el que deia la Laia, és important utilitzar-les. De fet, sempre han tingut formes d'evasió. Anem al teatre, és una forma d'evasió. Anem a una pel·lícula, és una forma d'evasió. Llavors, la gràcia està en utilitzar les tecnologies correctament. Aquestes comunicacions que tenim en aquests moments ens permeten, des del punt de vista, per exemple, de software lliure, connectar-nos amb desenvolupadors a l'altra banda del món i desenvolupar coses. Però és ridícul a mi utilitzar-les d'una forma massa local. L'altre dia estàvem en un bar i aquí no hi ha wifi, no hi ha wifi. Diu, però podeu parlar entre vosaltres. Llavors, ens sembla una aproximació absolutament real al món. I és que de vegades estem una miqueta bojos, no?, en aquest sentit. És aplicar la tecnologia correctament.
Sí, estic totalment d'acord. Hem d'aprendre a utilitzar-la, no? A vegades l'utilitzem quan no cal o l'utilitzem en contra nostra, no?
Moltíssimes gràcies, nois. Em sap greu, però hem de començar a acabar. Molt ràpid, 30 segons, que em digueu últims consells, sobretot on us podem trobar pels nostres oients. Començo per tu, Ramon, com hem començat abans.
Doncs una miqueta el consell seria, reprenent el tema del camell, mireu el software lliure, que no hi estaca, no hi estaca. Mireu el software lliure, és una forma diferent de fer les coses i en el sentit social molt més convenient per tots plegats.
Pàgina web?
Pàgina web, www.catpl.cat.
Gràcies, Ramon. Frank.
Acabo una pregunta molt breu. És real la realitat? I ens podeu trobar a sinaptics.com. No ho repeteixo perquè segur que m'equivoco. Vale?
Gràcies, Frank. Laia.
Bé, com a resum, us diria que les creences són estructures molt poderoses, afecten a totes les àrees de la nostra vida, la salut, la creativitat, les relacions, l'èxit, la felicitat, i val la pena doncs treballar perquè estiguin alineades amb les nostres necessitats i els nostres desitjos i ens juguin a favor. Ens podeu trobar a www.nexaspsicologia.cat i nosaltres fem teràpia humanista, integrativa, a adults, individual, parelles i famílies.
Bé, moltes gràcies a tots i fins la setmana que ve a la mateixa hora.
Més notícies. El president de l'EMD de Vall d'Oreig, Josep Puig, visitarà tots els barris de Vall d'Oreig per recollir suggeriments dels veïns del territori. Aquesta iniciativa, que forma part del projecte Millorem Vall d'Oreig amb tu, té com a objectiu apropar l'administració a la ciutadania. La sala de plens de l'Ajuntament acollirà dimarts de la setmana vinent, a les 6 de la tarda, un homenatge al regidor Jaume Tubau amb motiu del desè aniversari.